Un dia, caminant pel camp, una formiga amb el cap vermell em va pujar per les cames i quan va trobar un trosset de pell em va pessigar. Enrabiada, amb el doloret, la vaig matar sense miraments. Tot seguit, se m'apareixia una formiga de 10 metres d'alt i m'acusava d'haver matat la seva filla. Si no vols morir, hauràs de fer 15 polinomis sense cap error, recitar l'Odissea sencera, córrer una marató i tocar el banjo amb els peus, em va dir. Immediatament després de conèixer les meves opcions, decidí a suïcidar-me.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Sovint, davant el més horrible dels destins, un pot superar obstacles que mai s'hauria imaginat. Aquesta és una de les lliçons de La isla del Durmiente, la primera novel·la de la saga Tastarabàs o Les cròniques de Laurín. Avui en parlem amb el seu autor, Antonio Domínguez, que assegura que aquest és un dels projectes de la seva vida. Encara en literatura, parlarem de les novetats de l'editorial Laertes, que ha anunciat la voluntat de donar-li una nova empenta a la seva col·lecció de gènere fantàstic en català, l'Arcà. D'altra banda, avui també jugarem a Escape Rooms, amb les recomanacions de la Marina Tovella, i a Jocs de Taula, amb l'expert d'Snafu, Ricard de Benito. És el que donarà de si el 22è Quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem possible amb el Sergi Cubero a les vies de so i amb l'Iker Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Avui comencem parlant de novetats de l'editorial Laertes, perquè ha presentat novetats importants per al gènere fantàstic. Concretament, han decidit reactivar la seva col·lecció del fantàstic en català, l'Arcà. Tot i que està en marxa des de l'any 1983, que no és poc, i que ha publicat grans clàssics en la nostra llengua, ara fa un pas endavant i en reeditaran alguns més i també en publicaran de nous. Jordi Casals en va parlar en una presentació telemàtica des de Gigamesh.
Continuar traduint grans noms de la literatura del fantàstic amb ampliant el terme tant com puguem, val? Perquè evidentment, bueno, no sé si farem Space Oddity, no ho sé, però vull dir que podríem anar des de la ciència-ficció més dura, doncs fins a espasa bruixeria, el que calgui,
terror,
no? A terror gòtic, el que sigui, no? I volem continuar per aquí, volem que siguin autors foranis i volem que siguin clàssics, però quan parlem de clàssics, i amb això sí que volem fer una miqueta un canvi, no ens volem quedar amb autors del segle XIX i del segle XX, sinó que dels darrers anys del segle XX i fins i tot autors del segle XXI que ja es puguin considerar clàssics, doncs també tenim intenció d'anar-los inculturant.
Per fer aquesta sacsejada a l'Arcà, compten amb el Daniel Genís entre les seves files, el responsable del Biblionauta.
No és que hagi de ser un projecte nou, en aquest sentit, sinó que ha de ser un projecte que intentarem nosaltres potser donar-li més visibilitat. Jo, abans que altres coses, era un fan del catàleg dels títols que traien l'Arcà. Jo era una persona que, bueno, periòdicament doncs, anava comprant títols. No sabia a vegades si eren novetats o eren títols que ja havien sortit. Potser aquest és un dels aspectes que nosaltres, jo i en Jordi, des de potser aquesta faceta més, no sé si la paraula és pública, però el fet d'estar amb el Biblionauta ens dona una visibilitat que potser en altres aspectes hi ha faltat en aquesta col·lecció per arribar a més gent. Intentarem doncs, aprofitar una mica d'aquesta tirada que tenim per donar-la a conèixer.
Un dels títols que han anunciat i que més ha causat furor a les xarxes socials és la publicació de Conan de Hogwarts. Seria el primer cop que es pot llegir en català. Això sí, ells ja adverteixen que s'haurà de contextualitzar molt bé perquè no grinyoli en el moment actual.
I a ningú sorprendrà el que s'explica de Conan, ni que sigui a través de la visió que en tenim dels còmics, no? Que potser molta gent que encara no s'ha acostat a la literatura, no? A la narrativa de Hogwarts, ha vist els còmics. Clar, allò no enganya ningú. És evident que avui en dia no es podria escriure una cosa d'aquest tipus. No. És políticament, per ser suau, molt incorrecte en alguns aspectes. Sí. Però igual que el cinema, tampoc és el mateix el cinema d'avui que el cinema dels anys 80. No? Mm-hmm. I hi ha un punt de nostàlgia quan ens mirem les pel·lícules dels anys 80 que és innegable, que resulta molt atractiu.
Però hi ha moltes obres de Conan. Quines es podran veure a l'Arcà?
Quan va morir es va deixar moltes històries, perquè Conan té una continuïtat, però ell ho anava escrivint, ell tenia un full apuntat en quin ordre ho havia de fer, i llavors anava fent el relat segons li interessava.
Això no sabia.
I no té tots els relats acabats. Llavors, alguns de només hi ha el títol, amb alguns hi ha una sinopsi, en algú hi ha una sinopsi de tres capítols i altres té acabats. No? I llavors, clar, quan es va morir, doncs, va haver-hi una sèrie d'autors que van agafar les sinopsis i les van acabar, van agafar el títol i les dues línies i ho van fer, i després fins i tot ja aquí, aprofitant el personatge, ha fet històries que no tenen res a veure amb el plantejament que havia fet en Howard. No? Llavors, al final, per no fer-nos mal, i també perquè pensem que és el més ADN arcà, només farem les històries que va escriure completes en Robert Howard.
El llibre que ja ha sortit a la venda és Soc llegenda, de Richard Matheson, un clàssic, podríem dir, un clàssic més aviat modern, però un clàssic. Se n'han fet pel·lícules, tot i que la pel·lícula doncs, no té res a veure amb el llibre, realment, no? És molt millor el llibre. I d'ell també se'n trauran una antologia de Matheson, una antologia de relats que va escriure per la Dimensió Desconeguda. Crec que també pot ser molt interessant. De cara a l'any que ve, un altre nou títol de Richard Matheson, La Casa Infernal, que precisament vam poder llegir al Club de Lectura del Quimèric i que va agradar bastant, sobretot perquè assenta les bases de la literatura de cases encantades i va una mica més enllà. L'editorial també està en converses, ens ho van comentar, per publicar Carrie de Stephen King, un llibre que també ha estat molt aclamat des de les xarxes socials quan es va fer aquest anunci.
L'entrevista.
La fantasia sempre ha estat un gènere idoni per qüestionar-se aspectes rellevants de la vida, com les lluites de poder, les relacions d'amor i odi, el companyerisme o fins i tot l'autosuperació, tot plegat amb l'excusa d'explicar-nos una història d'aventures amb un llarg trajecte per davant. Un dels llibres recents que millor exemplifica la profunditat del fantàstic és La isla del durmiente, el primer títol de la saga Testabaràs, les cròniques de Laurín, d'Antonio Domínguez. Una història d'aventures i molta màgia entre éssers de tota mena, humans, elves, àngels, dimonis, nimfes, dracs i un llarg etcètera. Avui volem parlar d'aquesta novel·la amb el seu autor, l'Antonio Domínguez. Antonio, bienvenido al Quimèric.
Hola, buenas. Encantado de estar con vosotros.
Toda la trama es muy compleja, pero empieza con un hecho puntual, ¿no? Que es que un viejo paladín mata a un dragón joven que amenazaba con atacar una familia. ¿Lo definirías como un efecto dominó, el primer movimiento de una partida de ajedrez o simplemente querías demostrar que cualquier excusa es buena para empezar una guerra?
Y ambas cosas. La verdad es que cumple las dos cosas, porque es verdad que es un hecho que es muy puntual, pero luego se extiende y da pie a todo lo que viene detrás, que son una serie de acontecimientos, bueno, que desencadenan un cataclismo, vamos a decirlo así. Y también es verdad que bueno, que para que surja una guerra hace falta muy poquito. Entonces, bueno, es verdad.
Claro, no sé si todo lo que pasa en este primer libro, en esta La isla del durmiente, podría haber pasado con otro inicio. Sí, cualquier excusa sería buena, ¿no? Realmente para explicar estas aventuras y estos frentes abiertos que habrá muchos, ¿no? A lo largo de la novela.
Sí, la verdad es que cualquier excusa podría ser buena, pero bueno, quería ver cómo la cosa iba de un dragón, pues entonces un poco fue el poner ahí a esa cría de dragón que involucrara a este otro dragón, vamos a decir, milenario, ¿no? Poderoso.
Hay muchas tramas o subtramas, muchas historias mezcladas en la misma novela que le dan este dinamismo, estas ganas de leer, pero la más destacada o el hilo principal sería este viaje que hacen el grupo de los buscadores. Lo que más destaca, o yo lo diría como lectora en comparación con otros libros más clásicos como Tolkien, es que en el grupo hay tres mujeres. ¿Por qué ideaste un grupo así?
Pues en realidad es un poco porque yo lo visualizo así, ¿sabes? Pero y porque cumplen un cometido. La verdad es que en un principio eran dos mujeres, pero la tercera surgió, digamos, un poco por compensar las cosas como son, porque digo, ostras, es que tiene que haber una más, una mujer más, porque, no sé, me faltaba ese espíritu ahí femenino, ¿no? En el grupo, algo, no sé, completarlo. Y apareció pues esa tercera mujer un poco avanzado el libro, que digamos que, bueno, pues es maravillosa, ¿no? Es una bardo maravillosa.
O sea, que Matga no estaba, ¿eh? En la historia inicial.
No estaba. Surgió un poquito a raíz de la historia que yo pensé sobre la vidente, ¿no? El trasfondo de su historia personal, y entonces surgió ese libro de música, de canciones, y pues apareció Madga, ¿no? Como portadora de ese libro, ¿no? En ese momento.
No sé si cuando tú, como lector de fantasía clásica, ves que no hay prácticamente mujeres, ¿crees que hace falta más representación femenina también en la fantasía? Y al final que no todos son guerreros, ¿no? Que también hay otras maneras de contribuir.
Sí, pero es que, fíjate que yo no me planteo eso en ese sentido, sino que yo lo veo por igual. O sea, es que tanto mujeres como hombres deben estar. O sea, no qué distinción, ¿no? O sea, por supuesto, o sea, guerreros o guerreras, es que las mujeres también son guerreras, no sé.
Ah, claro que sí.
Para lo bueno todo. Y para lo malo, ¿verdad, Antonio?
Como todo.
Los retos a los que se enfrentan tus protagonistas para conseguir esos objetos son bastante complejos, pero siempre salen airosos porque los miembros del grupo son auténticos cracks. ¿Cómo has creado esos retos? ¿Te has inspirado, por ejemplo, en Escape Rooms?
Pues la verdad es que, ostras, es que yo creo que no sé si hay una inspiración real detrás, porque me surge un poco así. O sea, lo voy visualizando y me surge así, no me he planteado, ¿sabes? O sea, son cosas que me surgen en la cabeza y me voy encadenando unas a otras. Muchas veces me he acostado por la noche diciendo, me he metido en un lío terrible.
¿Cómo ¿sabes? Soluciono esto, no?
Por la mañana digo, ostras, ya sé cómo solucionar esto, ¿no? Porque voy planteando muchos retos y a veces yo mismo me he puesto en dificultades, o sea, reales.
Decir cómo salgo de aquí.
La historia completa ya la tengo en la cabeza y prácticamente la he tenido desde el principio. Lo único que surgen, pues, nuevas situaciones. Pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer en cada momento? Sí que lo sé. Pero, claro, se ramifica, se ha ido ramificando. Eso es como, no sé, abres algo y de repente ves que surgen infinidad de cosas, posibilidades, y entonces las voy viendo y digo, es que esto tiene que ser así y no de otra forma. Yo lo había pensado de una forma, pero surge de otra porque, no sé, es como una magia ahí que va surgiendo, ¿no? Y me dejo llevar.
Cuando dices, la tengo pensada desde el principio hasta el final, ¿quieres decir el libro o toda la saga entera? Porque ya me estás asustando, a ver.
Toda la saga.
Toda la saga.
Y estoy deseando llegar porque quiero escribirlo. O sea, porque lo veo tan, no sé, guau,
y quiero escribirlo, ¿sabes? Quiero llegar hasta allí.
¿Y cuántos libros crees que hará falta para llegar hasta allí? ¿O eso ya irá saliendo también?
No,
a ver, estoy por el tercero ahora mismo, el segundo lo he escrito y el tercero estoy más de mediado y estoy estructurando de manera que a lo mejor puede acabar en este, pero todavía lo tengo ahí en el aire, bueno, ¿sabes? Bueno. Porque dependiendo de lo que me salga de grosor tendré que optar por hacer otro o plantarme ahí, ¿sabes? Pero está la cosa ahí, en ese impasse.
De hecho, La Isla del Durmiente tiene prácticamente 600 páginas y nos damos cuenta que solo hemos empezado a vislumbrar el Aurín y la historia que nos quieres contar. ¿Cómo ha sido este world building, esta construcción del mundo del Aurín?
Pues ha sido mágica, o sea, maravillosa. O sea, ha sido algo maravilloso. A ver, el principio, la génesis de este mundo parte de un juego de mesa. ¿Sabes? Porque sí, yo me planteé hacer un juego de mesa.
Vaya.
De tipo rol, pero a mi manera. O sea, digamos que cosas que yo creía que debían de añadirse en los juegos de rol y otras que a lo mejor quitarse, pues yo hice mis cábalas y me puse ahí a hacer mi mundo, ¿no?
Y empecé a dibujar mapas
para fundamentar el juego. Y bueno, al final hice tantos mapas y tantas razas y tantos que me salió un mundo, pues el mundo de Laurín, ¿no?
Es que de hecho eso te iba a preguntar, digo, salen muchísimos, ¿no? Muchísimos personajes, muchas razas. ¿Tenías claro qué querías sí o sí que estuviera en el Aurín? ¿O qué no querías que estuviera, ¿no? Si habías descartado alguna raza, por ejemplo.
No, pero a ver, más que descartar, lo que he ido es un poco a la mitología, ¿no? A los cuentos, a las leyendas, a las cosas populares, ¿no? Del pueblo, y un poco me he fundamentado en eso. Entonces, muchas de esas razas, vamos a decirlo así, que a mí me han atraído siempre, sí que quería que estuviera. Pero bueno, dejando un poco al margen del mundo del Dungeon and Dragon, ¿no? Sí, porque bueno, el mundo del Dungeon and Dragon se fundamenta en la mitología también. Pero yo he ido directamente a la mitología, saltándome el Dungeon and Dragon, no sé si me explico.
De hecho, hay muchos capítulos, ¿no?, que dedicas a explicar leyendas concretas, relaciones concretas de personajes que a lo mejor en otro libro o en otra saga hubieran sido secundarios, ¿no? Y tú aprofundizas mucho, ¿no?, con esos personajes y esas historias. Supongo que eso también es lo que hace en grande el mundo de Laurín, ¿no? No solo un mapa, no solo una aventura, sino que tiene toda la mitología detrás y que la explicas al lector, ¿no?
Y además, sí que he querido dotar de mucho más trasfondo del que es aparente, ¿no? Por ejemplo, las leyendas que tú dices pues están dedicadas a los elementos, por ejemplo, ¿no? Luego hay guiños a infinidad de cosas, que unas son reconocibles y otras van a pasar desapercibidas la mayoría de las veces, ¿no? Pero digamos que he intentado que haya un trasfondo bastante potente, ¿no?, de cosas existentes la mayoría, y en concreto estas leyendas son inventadas por mí, pero bueno, y alguna, voy a decirlo así, es un poco en mí mismo, ¿no?, en situaciones que yo he vivido y he aplicado a esas leyendas, ¿no?, fantaseando un poquito, claro.
Ah, son leyendas inventadas, pero podrían no serlo, quiero decir, podrían decirte que en Noruega hay esa leyenda, ¿no?, tranquilamente. Tienen la base, ¿no?, de lo que tienen que tener, y hay una mitología que es muy fuerte, ¿no?, como pudo hacer en su momento Tolkien también.
Sí, es que, a ver, digamos que para que los mundos sean reconocibles deben tener una base. Me explico, o sea, sí, tú te puedes inventar un mundo donde todo sea nuevo, pero entonces la dificultad es extrema, ¿no?, para llegar a entender qué es realmente lo que quieres decir, ¿sabes? Entonces, si tú sí que te fundamentas en algo, pues ahí te va a ser muy más fácil reconocer. Quizá es eso por lo que he optado porque sea así.
Yendo a los temas más profundos que tratas en el libro, por ejemplo, si cogemos el grupo de buscadores, en ese grupo descubrimos muchos tipos de relaciones, ¿no?, y de amistad, de amor, incluso un intento de traición que después se redirige. El mensaje ese de cuando más recibes, o sea, cuando más das, más recibes, ¿eso es también una visión que querías dar optimista de ser más generosos con el mundo y que al final, cuando te encuentras en tu entorno, pues todas las cosas malas que te han pasado antes acaban quedando atrás o dirigiéndose hacia otro sentido?
Sí, sí, totalmente. Es que realmente es un poco así, ¿no? Porque las personas con las que te rodeas son las que de verdad te van a enriquecer y te van a aportar muchas cosas. Entonces, digamos que ese tender hacia el mal que un poco siempre está ahí, ¿no? Porque, bueno, somos humanos y en algún momento pues podemos tender hacia... Pero si hay personas que te saben redirigir y encauzar y ver que los valores son otros, que puedes que en realidad lo realmente importante es, ¿sabes? O sea, es un mensaje de esperanza, ¿no? De amistad, de que la unión hace que las cosas mejoren en sí mismas, ¿no? Porque es así. Uno solo, digamos que vivir aislado o vivir en una fantasía sin ese aporte, ¿no?, de los demás, pues no sé. Hay algunos que en la maldad pura, pues hombre, no sé si existe, pero pueden andar muy cerca, ¿no? Entonces, pero los demás, pues hombre, tienen sus partes buenas. Algunas son muy difíciles de buscar, ¿no?, y de encontrarlas. A ver si las tienen, pero las tienen. Tienen su corazoncito y con estímulos que los dirijan un poquito hacia ese lado, pues pueden salir cosas buenas incluso.
Hemos visto también que a los protagonistas les salen enemigos de debajo de las piedras, o sea, todo el rato todos son enemigos, pero la mayoría de veces negociando, ofreciendo algo a cambio, acaban superando esa enemistad o esa amenaza. ¿Es como la vida misma también?
Un poco sí. Las relaciones, a ver, son un poco así, ¿no? Porque tienes que ir capeando según te aparecen las circunstancias, y a veces no todo el mundo viene con buenas intenciones, pero si tú sabes redirigirle o un poco, ¿sabes?, capear esa intención, pues no sé, todo se puede solucionar, ¿no?
Uh-huh. Este es tu... No, perdón.
Sí. No, dando esa maldad que digo que puede existir, de esa que no tiene solución, ¿no? Que bueno, esa no tiene solución.
Uh-huh. Este es tu primer libro, pero es muy ambicioso, como comentabas, ¿no? Ya lo has previsto como una saga, hay toda una historia de fondo que es hecha raíces, ¿no? Que es más profunda de lo que podría parecer en la página 1. ¿Cuánto tiempo has tardado en construir todo eso y en ponerlo sobre el papel?
Pues, a ver, planteando el juego, que en realidad es un poco la base de todo, estuve 2 años.
Uh-huh.
Y el primer libro otros 2 o 3, o sea que en total llevaré unos casi 9.
Uh-huh. O sea, proyecto ya grande, importante, ¿eh?
Pero no, en realidad, o sea, ostras, yo no sabía que iba a ser así, si te digo la verdad, no. O sea, yo me puse a escribir la historia, pero es que se fueron dando, o sea, es que no pude dejarlo, no pude hacerlo de otra forma, es que es así, o sea. Y a veces me digo yo mismo, ostras, ¿dónde me he metido? Pero es que...
Y ahora ya está al final, ¿no? Claro.
¿Cómo podría saber esto? Algo más pequeño, por Dios. Digo, pero es que ha salido así.
Claro, no sé, hablabas que el inicio era un juego de mesa. ¿Ha quedado descartado el juego de mesa o no? No sé si a partir de ahora que ya está el libro circulando también está abierta esa posibilidad.
Sí, esa posibilidad siempre la dejaba abierta. De hecho... está prácticamente terminado el libro y me faltan unas cositas que necesito unas personas muy de una especialidad muy concreta, y ya he pensado en ellas, o sea, estoy ya pensando en ellas.
Está todo calculado, veo.
Soy muy, muy metódico en eso, ¿sabes? Uh-huh. Pienso en todo, incluso el libro pensé en todo, en la caja, en yo qué, o sea, del libro, en el juego. Pensé en la caja, pensé en cómo tenía que ser el tablero, todo, lo hice absolutamente todo, o sea, al mínimo detalle.
Y cuando sí, empezaste así. También te habías planteado la opción final de hacer un Verkami, porque ha sido gracias a los mecenas, ¿no?, que ha podido salir este primer libro. ¿Esto estaba en los planes o ha sido un poco por las circunstancias?
No, la verdad es que no estaba en los planes, es que... Un poco, pues, el desconocimiento del mundo editorial, ¿sabes? No tenía ni idea de a quién dirigirme, qué hacer, dónde moverme con lo que tenía, ¿sabes? Y ya después de pasado tanto tiempo, pues decidí que debía salir de alguna forma, empezar a salir, ¿no? Y lo de Verkami, pues, bueno, en realidad solo hablé con una editorial, que es la editorial SM, precisamente de ahí, de Barcelona.
Uh-huh.
Bueno, me contestaron muy amablemente que tenían que cumplían los objetivos del año y que, bueno, pues no lo descartaban y tal, pero que no podía ser en este momento. Entonces, pues dije, pues bueno, pues yo quiero salir adelante. Y lo de Verkami, pues no sé muy bien cómo salió, la verdad. O sea, no sé por dónde me vino la información que llegué hasta ahí.
¿Y esos apoyos recibidos te dan que pensar también que la gente... ¿tiene ganas de leer fantástico? ¿Que tienen ganas de que se escriba género fantástico y ganas de apoyarlo también?
Pues wow, o sea, ostras, es que no puedo estar más agradecido a la gente que leyó mi proyecto y puso fe en él, ¿no? En Verkami lo que hice fue la venta anticipada de libros, ¿no? Que es un poco vender humo que nadie conoce. Entonces dije, ostras, no sé, y a mí no me conoce nadie, yo, bueno, nunca había escrito, entonces... No soy un escritor famoso, no sé, iban a ver a Antonio Domínguez y dice, bueno, pues este quién es, ¿no? O sea, pero bueno, la verdad es que tuvo una respuesta muy buena y joder, nunca, o sea, podré agradecer lo suficiente, ¿no?, a estas personas que me apoyaron, la verdad que sí.
Y después de la saga de Laurín, ¿tienes otros frentes abiertos? ¿O primero hay que acabar este proyecto tan grande y que aún te queda al menos un par de años para acabarlo?
Te voy a contar un secreto. Y es que en los mismos libros de Laurín voy dejando puertas abiertas. Cito cosas porque son historias que dejo ahí en el tintero y que quiero terminar en algún momento, ¿sabes? Entonces dejo puertas abiertas que algún día pues a lo mejor escribo. Bueno, soy escritor tardío, vamos a decirlo así. Bueno, siempre he escrito como para mí, ¿no? Y bueno, una profesora de literatura fue la que me animó, pues no sé, a los 14 años, una cosa así, a escribir. Pero no me había decidido a hacerlo en serio hasta ahora. Y sí, ahora que me he puesto, la verdad es que tengo muchas cosas que contar.
Y ahora que ya llevas casi una década con el proyecto, ¿ha valido la pena? ¿Animarías a otra gente que esté en tu misma situación, que tenga una historia en la cabeza, que la ponga sobre el papel, que la escriba?
No solo le animaría, sino que le diría, por favor, hazlo. No puede ser más gratificante y más maravilloso. Es un camino maravilloso. Sí, de verdad. O sea, quien tenga esa idea en la cabeza y esa historia y quiera hacerlo, por favor, que lo haga.
Pues nos quedamos con este mensaje de la escritura como algo maravilloso que hay que hacerlo. Muchas gracias, Antonio Domínguez, por atender al Quimeric. Y mucha suerte de cara a la saga y a todo lo que venga después.
Muchas gracias. Muy bien. Agradecido. Gracias.
El Quimeric van voler la pastilla vermella.
I ara passem de la literatura als jocs, concretament als Escape Rooms, perquè avui estrenem una secció d'Escape Rooms amb la Marina Tovella i l'Iker Mons, que també tenim aquí, que té moltes ganes de jugar. Benvinguts a tots dos.
Hola.
Avui comencem parlant d'Escape Room d'aquí, de Sabadell. Marina, has pogut jugar ja uns quants, però avui ens faràs un top 3, no?
Sí, volia trobar com una solució a aquest la pandèmia que estem vivint i trobar una via d'escapament per entretenir-nos una mica. I llavors he fet un top 3 dels que m'han semblat els millors de Sabadell.
Perquè tot això ara es pot jugar, no? Escape Room? Vull dir, ara, dia d'avui, amb les restriccions actuals, es pot jugar, no?
Sí, per sort les restriccions no contemplen els Escape Rooms, valoren que són segurs i llavors no els han tancat de moment en cap moment.
Molt bé, doncs...
Està bé, això està bé.
Pues a jugar.
Clar, que igual és una cosa que la gent no sap, però sí, estan oberts i funcionant. Per això també volia portar-lo com una opció de què fer al cap de setmana, perquè no sé si a vosaltres us passa que arriba el cap de setmana i és com... Jo, és que està tot tancat, no hi ha botigues obertes, només puc anar al camp a passejar i al final estic una mica farta del camp, saps?
Doncs els escape rooms sempre són una bona opció, però si hi ha algú que ens escolti que per casualitat no ha jugat mai un escape room, a veure què li diries, com els definiries?
Doncs mira...
Exacte, has de convèncer l'Iker ara.
Doncs mira, l'escape room és un nom que segurament ja heu escoltat tots perquè és molt sonat en els últims anys. I voldria explicar una mica de què va. Es tracta d'una habitació d'escapament. És un joc d'aventura tant físic com mental, que consisteix bàsicament en tancar un grup de persones en una habitació on hauran de resoldre enigmes i trencaclosques fins a aconseguir escapar abans que finalitzi el temps disponible, que normalment varia dels 60 als 90 minuts.
Mm-hmm. Que sembla molt, però a l'hora de la veritat es fa molt curt, eh?
Sí, passa molt, molt ràpid.
Molt.
I normalment els escape rooms també estan ambientats segons diferents temàtiques i això també fa que siguin més interessants o més divertits. Hi ha temàtiques d'un búnquer o d'una pel·lícula de superherois, que jo he estat en alguns d'aquests i és molt interessant. I, clar, l'ambientació segueix doncs, una història que acompanya aquests enigmes que té l'escape room.
Mhm. He de dir que un dels que millor m'ho he passat va ser un escape room de la pel·li de Saw, de la primera pel·li. Brutal.
Això és de por, no?
Sí, et despertes en el mateix habitació xunga de la pel·li i has de fer coses una mica fastigoses fins i tot, i algun en surt en portes. Vull dir que jo és dels que m'he passat millor amb bastanta diferència. Però bé.
Sí, els de por estan molt bé, també.
Un dia entrarem a parlar-ne... extensament. No sé, de quina temàtica són els que ens vols recomanar avui? Són temàtiques diferents, no entenc?
Sí, de por no hi ha cap, perquè a Sabadell sé que hi ha uns quants, però encara no els ha fet, perquè la meva família tampoc són molt, molt fans, llavors de moment els estem esquivant.
Hi haurem
no?
d'anar nosaltres, Iker.
Un grup de... No prometo res.
Amb un micro cool i gravant aquí les reaccions, això també estaria bé. Que passa que igual ens farien fora de l'escape room, però bueno.
Clar, igual millor no. les recomanacions que porto són sense spoilers, això també ho dic per si de cas.
Sí, sí, perquè
bueno,
si no...
I espero que la gent vagi, doncs, que no s'ho estrepi tot, ja.
Exacte, exacte. Doncs, no sé, anem a veure el primer, ja.
Vale,
sembla?
Perfecte.
Sí?
Corria l'any 1632 quan el pirata William Tort, després de robar un gran tresor al rei d'Anglaterra, va escapar. Deixava enrere la gran flota real britànica i es va ocultar en un lloc recòndit, la ubicació del qual molts pocs pirates tenen la sort de conèixer. La teva missió és trobar el seu amagatall. Tindreu l'astúcia necessària per a fer-vos amb el tresor?
A veure, Marina, tu vas tenir l'astúcia o no? Vas poder sortir o no?
Sí, sí, jo he de dir que vaig sortir dels tres escape rooms, o sigui que això és la medalleta que em porto.
Bé, bé. Aquest està en el teu top 1, no?
Sí, aquest escape room es diu Willy el Tuerto, que està al carrer Poeta Folguer 13, aquí a Sabadell. Uh-huh. Per mi seria el top 1 perquè té una història molt, molt immersiva. Quan entres, literalment t'oblides del món real i et converteixes en un pirata, ja que la música, l'ambientació i les proves estan totes pensades per funcionar en aquest món de pirates, i això jo crec que està molt, molt bé.
I no sé, si cadascú assumeix un rol, algú de la teva família es va convertir en el pirata de la pata de palo o no?
No, a l'escape room pots trobar igual algunes disfresses i tal i te les pots posar, però no hi ha rols en aquest, és una història lineal que tu has d'anar completant fins a acabar-la, si l'acabes.
Sí, sí. I quin també és el punt fort? Parlar... Quin és el punt fort, sí? Diries, d'aquest escape room? Sí, què és el que més t'ha agradat de l'escape room?
Per mi l'ambientació espectacular, o sigui, és que no ho puc dir perquè si no ja no té sentit, no? Però de tots els que he fet a la meva vida, que he fet uns 15, aquest em va cridar moltíssim l'atenció i s'ha d'anar a veure perquè és sorprenent, la veritat.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Mm-hmm. I quin tipus de proves fomenta? Què és el que va demanant que fem? Sense fer spoilers.
Doncs les proves en aquest són molt diverses. O sigui, moltes vegades els jugadors d'escapes ens queixem de que les proves són molt de candaus. D'obres un candau, que et porta un altre candau que has d'obrir, que et porta un altre que has d'obrir, i al final pot ser una mica repetitiu. Doncs aquest tot el contrari, si hi ha algun candau igual hi ha un o així, però realment es valora que siguin molt variades i que a part tinguin relació amb el món dels pirates, que això fa que sigui molt més, no sé, com ficar-te més a la història, no?
Sí, que són proves bastant imaginatives, no?
Sí, 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 realment els creadors s'ho han currat bastant.
M'agrada preguntar, i és important, hi ha Ron?
Doncs crec que Ron no, però vi sí.
Bé, bé.
Em sona, eh? Jo crec que sí.
I hem triomfat. I la dificultat què tal? Perquè si hi ha vi, ostres, si és gaire difícil no sortim d'allà, no?
Doncs mira, el que passa en aquest escape és que et pregunten al principi que quant s'has fet abans per saber doncs, la dificultat que et poden donar, i jo crec que això està molt bé perquè clar, no és el mateix haver fet un escape room i trobar-te amb aquest o haver fet 15, que igual ja tot ho captes més ràpid, no? Clar. Llavors, per aquesta part, és molt positiu, jo crec.
O sigui que s'adapten una mica al perfil de la persona que vingui a jugar.
Sí, sí, per això el recomano el primer, perquè ho té tot. Proves variades, dificultat adaptable i ambientació perfecta. O sigui, de veritat ho recomano anar-hi i a tots els que ens estiguin escoltant.
Doncs recordem Willy el Tuerto, al carrer Poeta Folguera número 13. I ara anem a la segona recomanació.
Estem en l'era vikinga. Se succeeixen saquejos amb la intenció de guanyar riqueses i conquistar terres, però els déus necessiten l'ajuda dels mortals per a restablir l'equilibri còsmic. Esbrina què ha passat amb els objectes màgics d'Odin, Freya i Thor. Tindràs 70 minuts per evitar que es desllegui el caos.
Valhalla, no? Es diu aquest escape room?
No, Valhalla.
Valhalla, ui, ui, ui.
Ai, ai.
Jo no sé, el tema celta no el domino, eh? A veure, per què està la segona posició? Què és el que destaques més?
En aquest destacaria, o sigui, tot el que he destacat abans, però aquest una mica a nivell inferior, no? Perquè d'alguna manera s'havia de fer el top 3, i realment m'agraden els 3, saps? Però aquest seria el segon, doncs, igual perquè l'ambientació, tot i que estava bé, no era tan increïble. com a la primera, però igualment està molt bé. Si us agrada el tema dels vikings i tot això d'aquesta època, doncs és molt interessant perquè és de nou endinsar-te en aquest món i oblidar-te de tot. Ficar-te com a un conte, a una història del passat i resoldre totes les proves que hi hagin.
I com de difícils són aquestes proves?
Doncs per mi són una mica més complexes que l'anterior. I mira que ho vam fer més o menys, si no a la vegada, va ser aquest i després el de el d'abans. Ho veig una mica més complexa perquè vam estar a un minut d'acabar el temps.
Ui.
Que normalment falten 10 o així, però aquest en l'últim minut i va ser com, ui, que no es pilla el tren.
Vèieu el final allà i dius, a veure si ens quedarem aquí a l'època celta, eh?
Sí, jo ho posaria una mica més complicat aquest, però igualment això de les proves és molt relatiu perquè el que jo veig com molt senzill per una altra persona no ho és tant i això cadascú ho ha de comprovar realment.
I la història que envolta, si l'eix temàtic d'aquest escape room, diries que és millor que l'altre o més o menys igual?
Doncs aquest sí que em vaig fixar que era com molt lineal la història, tipus que les proves acompanyaven moltíssim a la història que t'estava intentant explicar, i jo crec que això està molt bé perquè així com que tens tan present la història t'ajuda a saber què has de fer. No és com en alguns escapes que estàs fent l'escape i estàs resolent les coses però no saps realment què està passant ni de què va la història, saps?
Aquelles 15 coses que tens obertes al mateix moment, no? I que no acabes de solucionar en cap moment, no?
Exacte, exacte. En aquest sí que hi ha diverses proves a la vegada, no és com que hi ha un només enigma, però igualment està tot relacionat i ben lligat, jo crec.
Aquest el trobem al carrer Zurbano número 7, públic, a veure, famílies, no sé, qui recomanes que vagi a jugar?
Jo aquest igual adolescents, per això que dic que ho vaig trobar una mica més complicat, adolescents de, bueno, de 15 cap amunt, no? Que ja poden anar sols, doncs d'aquella edat podran fer-ho perfectament.
M'agrada aquest moment, recomano als adolescents perquè els adults són tontos.
No.
Abuelos no.
No, em refereixo a l'adolescent cap amunt i fins on arribi.
O sigui, nens no, o sigui, estem vetant els nens, llavors.
Sí, nens vetats.
Val, perfecte. Doncs anem a la tercera recomanació.
Sou un grup de gent preparats per pujar-vos a un helicòpter i viure una gran aventura. Teniu ganes? Esteu preparats? Porteu molt de temps esperant aquest moment. Sabeu que serà una experiència que no oblidareu, però haureu de tornar abans que s'acabin els 70 minuts o el mal temps us posarà les coses molt difícils.
Bajo cero, eh? Aquí anem a passar fred.
Sí, realment sí, una mica va d'això.
Literal o va? No? Vull dir, fa fred de veritat o no?
Doncs mira, ara mateix no recordo, jo crec que no.
Si fes fred en recordaries.
Però hi ha elements, no?, que donen aquesta sensació.
Aquest el tenim al carrer Casp número 9, això és el barri de Gràcia, no?, si no m'equivoco.
Doncs ara mateix, de memòria, no l'ubico, perquè jo de direccions soc terrible.
Per les termes em diuen aquí pel Pinganillo. Val.
Sí?
A veure, però acaben de xivar, ostres.
Sí, m'acaben de dir aquí el Sergi Cubero, que es coneix tota la ciutat perfectament. De què va aquest escape room? Què és el que haurem de fer, a part de passar fred?
Bàsicament és d'una aventura en helicòpter, que la situació es complica una mica i llavors doncs, està l'escape room per intentar superar aquesta situació. És que és difícil, no fer spoiler, perquè a la mínima ja expliques alguna cosa.
Estem tancats en un helicòpter?
Això no ho puc dir, tampoc.
Vaja.
Bueno, no, una mica limitat.
Pues aquí s'acaba la secció, adiós.
Hi ha un helicòpter, a lo millor.
No sé, has dit que anava d'un helicòpter, no sé.
Però bueno, això, també crec que està molt bé, és interessant. És el que dic, els tres estan molt bé. Aquest, a l'inferior, igual perquè està fet des de fa més anys, i llavors els altres s'han pogut innovar més en les tecnologies que tenen, però pel que fa a les proves jo crec que són molt variades i molt divertides. I dic divertit pel fet de que surten del que és comú. No és limitant també a posar candaus que s'han d'obrir, i això fa més interessant l'experiència. També volia dir que si aneu en grup, tots tindreu una oportunitat de destacar en algun moment, perquè quan algú de, podrà resoldre una prova, l'altra persona serà millor en una altra prova i així serà com que us podreu compenetrar entre vosaltres. No?
O que potser es necessiten dues o tres persones per fer una prova en concret, no?
Sí, jo crec que en els escapes sempre és millor anar un grup una mica gran, no de 9 persones, però sí més de dues, perquè al final ajuda molt a poder sortir d'un escape.
També és veritat que si... una recomanació que deixo a l'aire, que si aneu en grup, sobretot que hi hagi molta comunicació, perquè a vegades hi ha algú que estàs resolent una prova, tu no saps ni com la resol, t'has perdut la meitat de la història i al final acabes fent d'espectador així en plan, pues vale, pues hemos salido, però jo he vingut darrere teu, no?
Això de vegades passa, clar, perquè si dona la casualitat de que tu estàs en un moment de desconnexió que no t'enteres de res, clar, doncs estàs una mica així com l'apèndix, no?
Has badat i et quedes tu sol i tota la teva família ha sortit de l'escape room.
Però això va a dies. A mi m'ha passat uns dies que no m'enterava de res i ho feien tots els meus amics i altres dies que jo era com uau,
sumidon.
Tot està superclar.
Doncs bé, hem fet aquest top 3 d'escape rooms de Sabadell. Ja anirem reprenent aquesta secció a veure si podem parlar de més escapes i d'altres llocs a mesura que anem pogut sortir de la ciutat, també. Doncs Marina Iker, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Adéu.
Els experts.
I de parlar d'escape rooms a parlar d'un altre tipus de jocs, els jocs de taula, concretament amb els experts de Snafu, amb el Ricard de Benito. Benvingut al Quimèric, Ricard.
Bona nit, Karen. Un plaer tornar a estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
Hem vist que avui ens has fet una tria de jocs que podríem qualificar de bastant familiar, no? O sigui, jocs de taula així i per totes les edats, no?
Sí, era una miqueta la idea, portar-vos uns jocs que són rapidets de jugar, que són familiars, que són per totes les edats, alguns més fàcils, alguns més senzillets, però que bueno, la idea és que siguin jocs que es puguin, sobretot, jugar en família i més en aquests dies i en aquesta època que estem visquent, bueno, que és una manera de matar el temps així rapideta.
Mm-hmm. Comencem pel Dixit, que és un joc que a mi em van regalar un cop, de fet l'Alfons, no, el company de programa, i a mi em costa molt d'explicar de què va aquest joc, perquè crec que és... una mica complex, no? A veure si tu te'n surts millor, tu que ets l'expert, i ens expliques com podem explicar com es juga el Dixit.
Ho intentaré, que tu que ets un especialista d'explicar coses, si tu no ho saps explicar, ja m'has posat en una posició bastant complicada, eh?
És que és complex, és complex. Sí que puc dir que hi ha unes cartes, no?, amb uns dibuixos així com molt creatius, imaginatius, i aquí cada participant aporta part seva, no?, de la seva imaginació i de... interacció, no?, amb aquestes cartes.
Sí, és un joc fàcil de jugar i una mica difícil d'explicar. A veure si em puc fer entendre. L'objectiu del joc consisteix en que una persona ha d'explicar amb una frase i de manera evocativa i poètica, si possible, per donar-hi una miqueta més de gràcia, el contingut d'un dibuix d'una de les cartes que té en una baralla de 6 cartes inicials. Val? Com funciona això d'aquí? És un joc d'entre 3 i 6 persones. I llavors, bueno, cada jugador té una baralla de 6 cartes. Val? El joc s'acaba quan s'acaba la baralla en la que hi han representats una sèrie de conceptes o dibuixos. Val? Llavors, el primer jugador que comença posa la carta sobre la taula, la carta no s'ha de veure, i llavors diu una frase que ha de tenir sentit i que ha de reflexar el contingut de la carta. Mm-hmm. D'acord? Si, per exemple, de la baralla de cartes que tinc n'hi ha una que m'agrada molt i té un dibuix d'una posta de sol, val? Jo puc fer diverses coses. Poso la carta sobre la taula i dic una posta de sol, val? I aquí s'ha acabat el tema, o intento descriure una posta de sol de manera una miqueta més ambigua, de manera que s'entén més o menys el que vull dir, però no està clar que realment és una posta de sol directament. Val? Mm-hmm. Val, els altres jugadors el que fan és, un cop jo he descrit el contingut de la carta, sense que sigui massa evident quin és aquest contingut, de la seva baralla, de la seva mà de cartes que tenen, triaran una carta que sigui el més semblant possible a el que jo he descrit. D'acord? quan totes les cartes estan col·locades boca avall, de manera que no es veu el contingut, val? Llavors s'agafen les cartes, es barallen totes les cartes que hi ha en joc, val? Cada jugador ha posat una carta, doncs si hi ha 6 jugadors, doncs 6 cartes que es barallen, uh-huh. I es posen boca amunt aquestes cartes, d'acord? Llavors cadascú ha d'intentar dir quina és la carta que el jugador que ha començat el joc doncs ha descrit. La gràcia quina és? Que si ningú encerta la carta, val? Vol dir que jo he fet una descripció molt incorrecta d'aquesta carta i jo no guanyaré cap punt, però guanyaran els altres. Mm-hmm. Si per contra jo he fet una descripció de la meva carta que és massa òbvia, tothom dirà que la carta que representava, per exemple, la posta de sol, perquè jo dic que era una posta de sol i és obvi que és així, mm-hmm. Tothom tirarà aquesta carta i tothom guanyarà els mateixos punts menys jo, no? Perquè tothom ho ha encertat. Llavors, en diverses rondes de joc el que es fa és bueno, descriure aquesta carta i les altres persones doncs, intentar esbrinar quina és la carta que s'ha descrit. Val? I llavors hi ha aquest tema de dir, bueno, escolta, em poso una carta molt complicada, molt senzilla. Quina descripció faig perquè no sigui molt obvi que no me l'enganxin a la primera de turno, val? I intentar despistar una mica. Aquest és l'objectiu del joc.
Ah, és explicar-te bé, però no tant, no? Però un terme mig, no?
És trobar el puntet aquest.
També és veritat que tu parles d'una posta de sol, però les cartes del Dixit són també difícils de descriure. Vull dir, no són gens òbvies, en realitat.
Perquè són conceptuals una mica, mm-hmm. Val? És una descripció de conceptes, bàsicament. Doncs, hi ha una noia doncs, contemplant el mar o al mig del mar i doncs, això pot significar moltes coses, no? I són les cartes, la gràcia del joc és que són cartes difícils de descriure, que per tu poden representar una cosa, per una altra persona pot representar una cosa diferent i llavors és intentar, doncs, el que tu has dit, no? Trobar-hi aquest puntet per descriure la carta sense que sigui molt obvi, no? Intentar-la entendre també la carta, no? Què pot voler dir? Vull dir que té aquesta gràcia aquest joc.
De fet, jo crec que aquest joc, una de les seves gràcies també és jugar-lo amb grups diferents, no? Un dia amb la família, un altre amb els amics, un altre amb els amics d'un altre cercle, perquè veus realment que hi ha moltes interpretacions d'aquelles cartes, no? Vull dir, amb les mateixes cartes, cada cop que hi jugues, les interpretacions i les aportacions són completament diferents, sembla un joc diferent.
Sí, és així mateix, eh? És allò com jugar amb unes cartes de tarot, no? Que dius, com, això, sí. Quina simbologia pot tenir això?
Una mica sí,
L'escolida en la seva, salvant les distàncies, eh? Les distàncies.
El següent joc que ens portes és Wingspan. S'assembla en alguna cosa en el Dixit? Perquè aquest sí que no el conec, a veure.
En absolut. A veure, tots aquests jocs que estem portant avui, excepte el Wingspan, són jocs clàssics que ja porten molts anys venent-se i que tenen molt bona acollida. El Wingspan és un joc que ha sortit ara fa molt poquet, que està tenint molt d'èxit dintre de la comunitat de gent que li agrada jugar jocs de taules, perquè, primer de tot, la temàtica que toca és naturista, ara l'explicarem. Segon, la presentació del joc és una presentació estèticament molt cuidada. Els elements doncs, porta figuretes de fusta, les cartes que porta el joc doncs, estan molt ben il·lustrades. Vull dir que estèticament és molt, molt bonic i et convida molt a jugar. Uh-huh. Bueno, l'objectiu d'aquest joc és el següent. Representa que tu ets un expert en la natura, concretament en el món dels ocells, val? I el que has d'aconseguir és a dintre d'uns hàbitats, val? I en concret n'hi ha quatre, has d'aconseguir atraure una quantitat d'ocells i que siguin diferents i més estranys, no? O més exuberants siguin, millor. Val? Mm-hmm. Per fer això d'aquí, això s'articula en quatre rondes de joc, val? Cada jugador comença amb 5 cartes d'ocell, de les quals n'ha de triar com a mínim una, o se les pot quedar les 5, val? I comença amb 2 cartes d'objectius de les que se n'ha de quedar només una carta. Aquesta carta d'objectiu potser te pot dir, mira, escolta'm, jo vull que aconsegueixis tenir aquest tipus d'ocells, val? Ocells que només mengen cucs, per dir alguna cosa, ocells mm-hmm. que són d'aquest tamany, val? O ocells que viuen en aquest hàbitat, o una combinació de diverses coses.
Aquesta fita és diferent per cada jugador, entenc?
Sí, és diferent perquè, com que les cartes t'han tocat a l'atzar, uh-huh. val? I t'han tocat 2 de fites, doncs tu d'aquestes dues cartes escolleixes la que t'interessa i, per tant, cadascú juga amb fites diferents. Mm-hmm. I les cartes inicials d'ocells que té cadascú a la seva mà també són diferents, o poden estar repetides, però en general seran diferents. Val? Comences amb ocells, comences amb fites, comences amb menjar pels ocells, val? I doncs això es juga amb quatre rondes de joc. A cada ronda també s'especifica, i això és una mica l'atzar també, la manera de puntuar la ronda. Ara explicaré una miqueta com funciona el tema de les puntuacions. Val? Hi ha una ronda, tu pots fer fins a 7 accions. Mm-hmm. Aquestes 7 accions es van rotant, és a dir, comença el primer jugador, fa una acció, passa el següent jugador, fa la següent acció, i això fins que cada jugador ha consumit les seves 7 accions, i ens es passa a la següent ronda, de les 4 que hi ha. D'acord? Mm-hmm. Quines accions es poden fer? Bueno, la primera acció és agafar un dels ocells que tens a la mà i baixar-lo a la taula de joc i assignar-lo a un dels hàbitats que l'ocell, doncs, en el que té preferència l'ocell. No? Hi ha ocells que només poden viure en un tipus d'hàbitat, no? Hi ha ocells que potser poden viure en dos hàbitats diferents. Doncs, bueno, tu poses l'ocell a la taula i ja l'has baixat, d'acord? Bueno, li tocaré el segon jugador. Una altra acció que es pot fer és agafar i recollir menjar pels ocells, val? Per tu aconseguir baixar un ocell a la taula, li has de donar un tipus de menjar. Val? Hi ha ocells que mengen cucs, hi ha ocells que mengen gra, hi ha ocells que mengen, doncs, hi ha 5 tipus de menjar. Val? Que això, a cada ronda es fa una tirada de daus, de 5 daus. Val? Això, una cosa interessant del joc és que et ve una torre de daus, que te l'has de muntar tu, mm-hmm. Val? Però és una torre de daus, tires el dau o els daus per dalt de la torre i baixen en una ubicació que està continguda i que no t'acaben tots els daus tirats enmig de la taula, que és el que acaba passant en molts jocs, no? Mm-hmm. Que la gent tira taula i acaba per terra...
Això
acaba...
t'anava a dir. A la taula en el millor dels casos.
Correcte. Doncs, bueno, a l'inici de cada ronda doncs, es tiren aquests daus i surt un tipus d'aliment. Val? Mm-hmm. Llavors tu pots agafar i una d'aquestes accions és dir, escolta'm, com que a la següent torn, quan me torni a tocar a mi, tinc intenció de baixar aquest ocell, necessito aquest tipus de menjar. Doncs gastes una acció per agafar aquest menjar. D'acord? L'altra acció que pots fer és agafar i comprar una carta d'ocell. Val? Quan se comença cada ronda, hi ha 3 ocells que estan a la vista de tothom i que es poden comprar. Doncs per comprar aquests ocells has de pagar. I amb què pagues? Doncs pagues amb ous. Val? I els ous també els posen els ocells. No? I és una altra acció que tens, és agafar i repartir ous pels nius dels ocells. Cada ocell té una capacitat. Pel tipus d'ocell que has posat, doncs pot tenir més o menys ous al niu. I llavors els vas repartint i així va avançant el joc. Fins que al final van passant les rondes i vas puntuant. Puntues pel tamany de l'ocell, puntues pel número d'ous que tens al niu i, bueno, una mica doncs, puntues en funció de si has complert l'objectiu o no i una mica el joc és aquest. Una cosa bonica del joc també és que cada carta d'ocell hi ha una descripció al final de més a nivell de la gent que li agrada aquest mundillo, doncs aquest tipus d'ocell té aquest nom.
Sí, són ocells de veritat, amb característiques de veritat, perquè aprenem, no?, una mica de...
Correcte, i té aquesta part didàctica. Té aquesta part didàctica que jo crec que és bastant interessant. Val? És un joc que té una duració d'uns 45 minuts. Mm-hmm. Val? El que hem parlat abans també és un joc que en mitja hora el tens fet, 40 minuts, i tampoc no duran gaire aquests jocs. I és molt repetitiu, no? Perquè al final cada partida és diferent pots tornar a jugar quan has acabat una partida i tens una mica més de diversió.
Podem jugar 2 o 3 partides seguides, no?
Sí.
La revanxa.
Exacte, la revanxa.
El tercer joc que ens portes, l'Iker, del company d'aquí del Quimèric, l'ha jugat molt, que és el Ciudadeles, que és de construir ciutats, no? Em comenta.
Sí, aquest és un gran joc, eh? Aquest ja és més... mira, els altres els jocs són més innocentons i aquest és més...
Hi ha menys puterio, no? D'estratègia per guanyar, no? Diguéssim.
Hi ha molt de puterio, sí. L'objectiu del que... d'aquest joc, tal com has dit, és construir una ciutat medieval fantàstica. Mm-hmm. Com funciona això d'aquí? Doncs a l'inici del joc i en funció del número de jugadors que hi participin, s'assignen una sèrie de personatges. Val? El joc, perquè ens entenguem, per construir una ciutat es construeix a partir de districtes. Hi ha 5 tipus de districtes, 5 tipus de carta de districte. Val? No es poden repartir dos edificis iguals. Val? Per exemple, potser hi ha dos cartes de castell que corresponen al districte de la noblesa, doncs tu a dintre de la teva ciutat no pots tenir dos castells. Val? Per tant, no les pots repartir, aquestes cartes. Sí que pots tenir, doncs, per exemple, una mansió i un castell, per dir alguna cosa, que són de noblesa. Val? Però no, però les mateixes no
el mateix repartir. Element, no?
Correcte. Llavors, inicialment, tu per construir aquests districtes els has de pagar amb monedes d'or. Inicialment, al començar el joc, tens dos cartes de districte, tens dos monedes d'or, i quan comença el joc, una persona porta la corona, val? És el rei, representa, i llavors se li assignen, en funció del número de jugadors que estiguin participant en el joc, una sèrie de personatges. Val? Quins personatges hi ha? Perquè ens fem una idea. Doncs l'assassí, el rei, la reina, el bisbe... bueno, doncs el mag, cada personatge té una sèrie d'habilitats. Val? Llavors, la gràcia quina és? Si tu tens comences el joc o en qualsevol moment de la partida ets coronat rei, tu, de totes aquestes cartes d'aquí, val? Pots triar el personatge que jugaràs, d'acord? I llavors li passes la resta de cartes al jugador que tens a la dreta o a l'esquerra, depèn de com estigueu movent el joc. Val? Mm-hmm. Aquest segon jugador triarà una carta de personatge per ell, perquè creu que és la millor per l'estratègia que està fent en aquell moment. I així successivament. I on comença el joc? Val? Llavors, com comença el joc? El que té la corona decideix, val? Va nombrant els diferents personatges que jugaran. Val, aquests estan nomenats de l'1 al 8 en el joc bàsic, que sapigueu que quan es compra el joc ara ha tingut tant d'èxit que s'han fet moltes ampliacions i en la caixa bàsica ja t'hi venen doncs, un parell d'ampliacions més, de localitzacions
ja
i de personatges.
Ja ho
preveuen
tot, no? Ja?
Fins a un total de 18 personatges. O sigui, imagina't el tema, quin èxit ha tingut. Mm-hmm. Val, llavors, esclar, tu vas nombrant els personatges i dius, bueno, ara li toca en el número 1. Doncs el que té el número 1, que no se sap qui és, no? Perquè tothom s'ha quedat la carta de Magatotis, en aquell moment diu, no, el tinc jo. I llavors aquest jugador decideix què vol fer. Vale? Si construeix un districte, si amb el seu personatge, que potser és un assassí, mata un altre personatge, que no és que el matis, però el que fas és que evites que aquesta persona pugui jugar aquest torn del joc. Vale? El joc s'acaba quan s'ha aconseguit construir una ciutat amb 8 districtes. I en aquell moment es comença a computar la puntuació. Val? Es computa, doncs, escolta'm, si has sigut el primer a fer la ciutat, doncs guanyes uns punts. Si tens 5 districtes diferents dintre de la mateixa ciutat, doncs tens més puntuació. I així successivament se computa i bueno, doncs ja se sap qui ha guanyat i qui no ha guanyat. Val? Però té aquest punt de puteria de dir, bueno, a mi m'han passat unes cartes. No saps mai totes les cartes que hi ha, perquè de les 8, doncs si esteu jugant 6 persones, 2 es queden fora i no saps quines són, val? I llavors més o menys intueixes què és quines cartes tenen els jugadors que venen abans que tu i saps quines cartes els hi passaràs als següents i saps la teva carta. A partir d'aquí t'has de muntar la teva estratègia.
Mm-hmm. Sí, déu-n'hi-do, eh? Has d'estar atent en aquest joc també. Per guanyar,
sí, sí,
perquè a més
sí.
Si comentes sí. Això de la puntuació vol dir que no n'hi ha prou amb arribar el primer a fer els districtes, sinó que també has de tenir una sèrie de valors acumulats, no?
Correcte, perquè potser tu has sigut el primer, però com que potser no ets l'últim jugador a jugar, vale? La ronda encara continua, per tant no es farà una segona ronda, però aquesta continua, i potser l'últim jugador de ronda ho tenia tan ben fet que ha aconseguit també fer els 8 districtes, que tu tens més puntuació perquè has sigut el primer, però igualment ell també puntua i resulta que té una ciutat millor que la teva, no?
Clar.
Que tu ja veus les ciutats que tenen els altres, i a partir d'aquí has de...
Ja veus que pots fracassar, no?
Correcte, l'has de ser un putes i anar-li a fer la punta. Bueno, això és aquest tipus de jocs que són bastant competitius en aquest sentit.
Gràcies, Ricardo Benito, per acostar-nos a aquestes recomanacions des d'Snafu.
Bona nit.
Bona nit. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un Quimèric que hem parlat de literatura, de jocs i d'escape rooms. Tornem la setmana que ve parlant de l'estat del sector, perquè farem una taula rodona amb professionals que d'alguna manera tenen contacte amb el sector del fantàstic. Concretament parlarem amb persones que fan podcast i programes radiofònics relacionats amb el gènere fantàstic perquè ens facin un balanç de com veuen el moment actual i de com veuen el futur de tot plegat. No us ho perdeu, que vagi molt bé. Adéu-siau!